Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Com molt estimat molt i no estimat. Ho és.
No ho és.
Perquè té un ego... Moment, què tal?
Benvinguts.
Passeu al Barça reservat, episodi 26 d'aquesta segona temporada. Doncs ja ho veurem si ho expliquem avui o no. Avui som aquí amb el Javi Miguel, amb el Xavi Campos i amb el Bernat Soler. Cap d'ells té un ego gaire gran.
Tots tenim ego,
crec.
Tots en tenim, d'ego.
Tots els humans, sí.
Sí, clar, tens, sí. Pots, ego, entens que vol dir estimar-te i considerar-te bé, no? Una bona consideració en si mateix, que això està molt bé, autoestima, i això tots l'hem de tenir. El problema és quan et passes
sí. D'aquest
ego, i aquest era el problema que estàvem comentant.
I reclames atenció.
I reclames atenció, però...
I crides l'atenció, i dones tocs d'atenció.
Massa espistes.
Prou! Però fins aquí aquest tema. Avui parlarem d'algú que em ve de gust, que el Javi Miguel vol parlar de Gavi.
Mm-hmm.
Mira, Gavi no té gaire ego. Bé, tots els futbolistes tenen ego, partim d'aquesta base.
És intens,
però no seria això.
No, ego no seria el seu punt fort.
D'ego.
No.
Però parlem d'ell perquè... Bé, bones notícies, no sé. A veure, ja ho valorarem. Més tard parlem de Gavi amb tu, però jo crec que estarà bé el que explicaràs de Gavi. Però en l'últim episodi, que ja sabeu que anem agafant coses, que anem començant i acabem com recordant com vam acabar l'últim episodi, el Bernat Soler estava parlant d'aquell documental que es va presentar de La Porta Gay, del cas del Reus, i sobretot parlava perquè acabava d'arribar just després de la presentació i vas arribar tocadíssim per aquell documental. Ara ja l'has paït una mica, eh?
Sí.
Ara ja han passat dies.
Sí,
i...
sí, ha passat una setmana. És el documental La Porta Gate, el caso Reus 2, que l'ha fet aquest jove periodista de Reus, l'Andreu Rauet, un periodista de 24 anys, que va fer un projecte de fi de carrera, de fi de grau, que era un documental sobre la desaparició del Reus Deportiu, del club de futbol, i un cop ja s'ha tret la carrera, ja és periodista, diríem, amb títol, doncs ha seguit amb la investigació i ha anat molt més enllà que no la desaparició del club de futbol i ha descobert, doncs, aquesta... o ha posat al descobert, ha ensenyat aquesta suposada trama amb acusacions d'estafa, amb casos que estan als jutjats. Hem de dir que aquest documental, que es pot veure a YouTube, ja l'han vist 100.000 persones a YouTube, que és una xifra molt important. 100.000 persones per un documental independent,
sí.
Sense suport mediàtic.
Artesanal.
Fins i tot diria que silenciat en alguns grans mitjans, doncs la veritat és que té molt mèrit. El perfil de Twitter, de x.com del periodista, es veu que ja ha rebut més de 500.000 visualitzacions, és a dir, que hi ha gent bastant interessada.
En saber qui és, no, l'autor,
sí.
També.
I bé, qui estigui interessat, doncs ja ho sap que el pot anar a veure gratuïtament a YouTube, no és que jo em vulgui fer publicitat, però crec que la feina periodística, que a vegades és escassa, doncs perquè tenim dificultats, perquè a vegades no tenim prou energia, o no tenim prou ganes, o mil històries, doncs quan es fa, doncs està bé de destacar-la, no? I en el cas d'un periodista tan jove, doncs em sembla interessant. Hi ha hagut un comunicat, va haver-hi un comunicat molt dur de Joan Laporta,
sí.
Acusant el documental de ser esbiaixat, de mentir, de dir falsedats. En tot cas, el documental el que fa és posar la càmera, el foco i els micròfons en persones que expliquen coses. La més greu, segurament, ja l'haureu sentit a parlar, és que per compensar aquestes suposades estafes que s'estan jutjant, que estan als jutjats, que haurien comès empreses o una empresa que, entre d'altres, tenia com a socis a Joan Laporta, doncs s'hauria ofert feina al Barça per compensar doncs aquests deutes, no? És el que s'està jutjant, és el que allà es denuncia, ho expliquen persones que han rebut ofertes per treballar al Barça per no fer res, simplement que...
Però no s'està jutjant aquesta possible administració de desdiners, jutjant les possibles...
Les estafes,
les suposades estafes. Jo t'he donat uns diners perquè invertissis i em donessis un rendiment que em vas garantir. Els diners han desaparegut, on són els meus diners?
El Barça com a entitat queda fora de moment de l'àmbit judicial, de moment.
Torno a dir una cosa que dic molt sovint aquí. Moltes d'aquestes coses que s'expliquen, si el soci del Barça no les denuncia, no demana explicacions, quedaran en no res. És a dir, si el soci del Barça, que és qui té la potestat d'exigir responsabilitats als que manen, no demana l'explicació sobre si és veritat que el Barça està contractant a gent per compensar suposats deutes en negocis particulars de qui mana, doncs això no sé si un jutge... Bé, això de l'administració deslleial, podria haver-hi alguna... Però hauria d'haver-hi una demanda o una denúncia.
Clar. Sí, això, exacte, això que o sigui, quedi clar que això no és el que s'està investigant ni pel que la porta ha anat a declarar als jutjats.
Hi ha quatre demandes. Hi ha quatre demandes ara mateix en marxa, tres de les quals hi figura la porta com un dels acusats, en una altra hi figura com a testimoni, la del tenista Albert Ramos. I de moment aquestes són les demandes que hi ha posades, però m'asseguren que arran de la publicació del documental, de fer-se públic, doncs d'altres persones que també es van veure afectades podrien doncs donar algun pas endavant. És a dir, que
altres que no han sortit.
Sí, com passa en alguns casos, quan es denuncia un cas de qualsevol mena, només de qüestions econòmiques, doncs fa que hi hagi un efecte crida i gent que se sent doncs al·ludida i dir, ostres, però si això és també el que em va passar a mi. I veuen que hi ha hagut doncs demandes i que hi ha gent que ha estat lluitant, doncs s'hi apunten. I m'apunten que les pròximes setmanes hi podria haver novetats respecte d'altres persones doncs que s'haurien pogut veure suposadament... implicades o afectades.
Per exemple, si el Barça s'ha posat en contacte amb l'autor del documental.
Tot i que el president del Barça en el seu comunicat parlava de la possibilitat d'emprendre mesures legals, sí, etcètera, etcètera, ningú del Barça, ningú de l'entorn de la porta s'ha posat en contacte amb l'autor amb el periodista.
I el periodista, jo l'he sentit explicar que si s'ha posat en contacte abans de l'estrena del documental amb l'advocat de la porta, Oliver i companyia, per oferir-los la possibilitat d'aparèixer.
Sí, sí, al final del documental, com passa molt sovint en aquest tipus de treballs, hi ha un llistat de la gent a qui s'ha convidat a participar i que no ha volgut participar-hi. Recordem que aquest documental parla de Joan Laporta, de Joan Oliver, exdirector general del Barça, de Rafael Juste, vicepresident del Barça, Xavier Salai Martín, exdirectiu del Barça, i de molta gent que treballa al Barça, que havia estat relacionada amb el Reus, alguns, insisteixo, amb aquestes acusacions de presumptament ser afavorits per poder saldar deutes, i d'altres doncs simplement doncs com a tracte de favor per tenir feina.
Bé, doncs això és el que explica aquest documental a Porta Gate, i veurem doncs si estarem atents a si hi ha
més gent
afectada. Sí.
Hi ha persones que, per exemple, li consta, en aquest cas l'Andreu Rauet, el periodista, que van ser afectats i que han tingut algun tipus de compensació, però com que no té les proves, no ho pot dir. I són noms coneguts.
No des de l'empresa de Joan Laporta, Joan Oliver, Rafa Juste i companyia, sí des d'una de les empreses que tenen relació amb tot aquest cas Reus, Gedo, la marca de roba que vestia el Reus...
Sí.
Que també surten al documental.
Que també surten al documental. I a través de les dues persones que feien d'intermediaris i que buscaven els inversors...
Que surten al documental
i que estan implicades directament en el cas.
No me'n recordo, Sandra
Soler i Fernando de Oliveira.
D'acord. Doncs hi ha dos exjugadors de futbol que van patir una situació molt similar. Són dos exjugadors de l'Espanyol que els van oferir invertir en la marca Gedo.
Sí.
I ho van fer, i algun altre, però aquests dos ho van fer, i diria que no van recuperar la inversió. Que són Tamudo i Sergio González. Són dos jugadors molt importants a la història de l'Espanyol.
O sigui, van patir el mateix. Ara me'n vaig, però que en general, clar, el món dels exfutbolistes o futbolistes ja més veterans a l'hora d'invertir...
No sé si
que tinguin al voltant aquests problemes de les estafes és bastant habitual, malauradament.
Jo no sé si dir l'estafa d'això. El que sí sé és que és una inversió que els va sortir molt malament. I té a veure amb actors... amb els mateixos actors, amb el que s'explica en el cas del Reus.
Aquest no té res a veure amb el Reus.
No.
No els fitxarà el Barça per compensar.
No, el que passa que sí que és veritat que els intermediaris que
són els mateixos
que movien els negocis de les empreses de Laporta i companyia. S'ha de dir una cosa, que ara ho ha apuntat el Xavi Campos, potser el jutge acaba dient que això no és cap estafa, sinó que van ser unes inversions que no van anar bé.
Clar.
Això ho ha de dir
quan tu inverteixes, ja saps que
hi ha un risc.
No pots recuperar el millor al 100% de la inversió, o sigui, això sí que ho tens que tenir bastant clar, i això els bancs ja ho diuen sempre quan fan qualsevol operació d'inversió, ja t'ho diuen. O sigui que això, clar, l'estafa és un llindar que és el jutge el que té que decidir.
Diria que en el cas de Tamudo i Sergio no hi ha hagut demanda ni està en seu judicial, al seu cas.
A vegades hi ha també acords extrajudicials, eh?
També
se'n parla.
Ara que parles de samarretes, aquests dies el Barça ha anunciat que obre noves botigues i a mi em va cridar molt l'atenció, però molt, riu el Javi, però sí, clar, sí, és que al final se t'escapa un riure, però ara explicarem, eh? Perquè el Barça obre la primera botiga del Barça oficial fora de l'estat espanyol i l'obre a Geòrgia. Clar, a mi em va cridar l'atenció moltíssim.
A Geòrgia, no a l'estat...
No als Estats Units, no.
Dels Estats Units.
No. A Tbilisi. Concretament a Tbilisi, a la capital.
Antiga República Socialista Soviètica.
Hi ha cap botiga del Barça oficial fora de l'estat? A Nova York no n'hi havia una?
No, hi ha una dins de la seu de Nova York, del Barça, ja doncs pots comprar, però vaja, això és molt... És dins de la seu, no, perquè... Jo ho vaig preguntar perquè...
Com es diuen? Barça Store?
Barça Store, no. De fet, hi ha dos tipus, ara ho explicarem, però a mi em va cridar molt l'atenció perquè, primer, ara explicarem el tema Geòrgia, evidentment, però perquè jo també deia, però no hi ha cap més, o sigui, a Nova York, a Estats Units, no hi ha cap altre lloc al món, a Europa, que... No. Clar, ells, el Barça, oficialment, té les botigues 100% que són del Barça, les que té doncs a Canaletes, la que té a Tarragona, la que té a...
A la Sagrada Família.
A la Sagrada Família i les dos de Madrid, ja està. Oficialment 100% del Barça. Després tens les que són franquícies. Tu agafes la llicència, pots comprar la llicència a una botiga del Barça i aquestes són les que doncs ara fins ara tenia a Salou, a Mallorca, a Platja d'Aro, a Ronda Universitat de Barcelona i ara obrirà dues més, una a Màlaga i l'altra a Tbilisi, a Geòrgia. Això vol dir que algú s'interessa, li envia al Barça, escolta, jo vull la teva franquícia, la teva llicència per vendre els teus productes amb els mateixos preus i de manera oficial. I llavors el Barça estudia la proposta i ho accepta o no. Doncs fins ara han rebut moltes propostes. L'única que han acceptat i que es farà és aquesta de Geòrgia. Evidentment vam fer la consulta, escolta un moment. A veure, ja, Geòrgia, Tbilisi, d'acord, ja sabem, hi ha gent al Barça al voltant de Joan Laporta, com Manana, per exemple, que és una de les persones de confiança, que és a Geòrgia. Vull dir que hi ha una vinculació que de seguida et porta a pensar... Ens asseguren que és una proposta, primer, que fa una proposta que fa temps que l'estan treballant, fa 2 anys va arribar aquesta proposta, que és d'un empresari tèxtil molt conegut de Geòrgia, però ens asseguren 100% que no té cap relació amb ningú del club i, evidentment, amb ningú de l'entorn de Manana i que, per tant, és un empresari tèxtil que s'ha interessat, que, com té experiència dins aquest món, doncs han estat estudiant durant 2 anys aquesta proposta, que no ha estat un dia, una cosa d'un dia per l'altre i que han vist que, doncs, que té les garanties que demana el Barça com perquè pugui desenvolupar aquest negoci, que d'aquest negoci hi ha un percentatge que s'endurà aquest empresari georgià i un altre percentatge al Barça, que en tenen d'altres propostes i que les seguiran estudiant dins d'aquesta estratègia d'expansió dins la marca del negoci del BLM del Barça. Però sí que és cert que crida l'atenció. S'inaugurarà l'últim cap de setmana de març, el 29 de març. En principi no hi va ni Joan Laporta ni cap representant perquè no solen anar a les inauguracions a les botigues. Per tant, bé, doncs sembla que et crida l'atenció Geòrgia, que sigui, però ens asseguren que no té res a veure. Així que, bé, doncs, hi ha molt d'interès a Tbilisi per
no, gràcies a la porta estem coneixent països que en el mapa mundi no sabries identificar. Moldàvia.
Sí, on
és Moldàvia?
A veure, els hauríem de poder situar, que... Javi. Vull dir...
Home, Moldàvia, Georgia, sí, però... Uzbekistan...
Bé, estem, ara mateix... s'estan obrint fronteres.
Azerbaijan. Va haver-hi un viatge amb recepció no oficial del president de la República.
Per obrir una escola?
Sí.
Bé, i ara deia... Gijantes l'altre dia explica al Gerard Romero que obriran... no sé si a Azerbaijan també un Barça Cafè... Vull dir, faran un negoci també...
Sí. Una vegada ja parlarem del que diu Amnistia Internacional d'Azerbaijan i del seu president, però no és
bé,
el dia.
Bé, doncs de moment no anirem a Geòrgia a comprar nosaltres samarretes, doncs ens queda una mica lluny, però segur que vendran en aquesta botiga molt de samarretes de Gavi, Javi.
I més que vendran.
I més que en vendran, de Gavi i del Barça.
I del Barça.
Tranquil·litat absoluta amb Gavi, sí. Javi. Que ningú es posi nerviós, no està jugant gaire.
No, perquè sí, he vist informacions, fins i tot que especulaven, parlaven la possibilitat de que aquest estiu hi hagués una possible sortida, que ja dius, a veure...
Que té molt cartell, que si no juga...
Sí, que fins i tot, que, com no juga, que hi hauria un cert descontent per la seva part. A veure, tot això són informacions que no sé si estan una mica esbeixades o que busquen una mica una intenció que no sabem. Però bueno, el que podem explicar aquí és que tot el procés que està visquent ara mateix el Gavi estava previst.
O sigui, totalment, que diríem totalment que baixés una mica les seves aparicions en l'equip.
A veure, estem parlant d'un jugador que ha estat de baixa 11 mesos. Mm. 11 mesos, quan en principi fins i tot es parlava de més temps. O sigui, encara va fer una recuperació prou ràpida i va retallar bastants plaços. Una vegada que va rebre l'alta, a ella se li va explicar, i ella ho sabia, que el procés entre rebre l'alta i ja participar al 100% de les seves sensacions i al 100% tant mental com físicament passarien entre 4 i 5 mesos.
És a dir, encara que li escurcés terminis, quan li van donar l'alta li van dir...
4 a 5 mesos per començar a tenir totes les sensacions d'un futbolista que no tenies abans de la, que ja tenies abans de la lesió i que ara no tens.
Clar, per això quan va ser que li van donar l'alta?
L'octubre.
A finals d'octubre.
Octubre, novembre, clar.
A finals d'octubre.
Doncs, desembre, gener, febrer, març...
Exacte. Ara mateix estem ja en aquest timing que hi havia, que estava previst, de que el Gavi no fos titular indiscutible, no fos un jugador que tingués una gran regularitat perquè hi havia aquesta, aquest problema, bueno, que són, que ha d'anar mica en mica, mica en mica. Ara, a més, s'ha sumat la baixa de Marc Casado, que estarà 2 mesos, quasi ja podem dir que la temporada és molt difícil que reparegui. Doncs el paper que ara Gavi assumirà dintre de l'equip serà molt més important del que ha tingut fins ara. Primer, perquè ell ja està, ell ja es sent bé, ja està bé, i segon, perquè el Flick el necessita. I a més, el
Flick... Clar, ara ha coincidit aquest moment en què dius ara arriba al 100% amb que justament, malauradament, hi ha la baixa Marc Casado, llavors encara al mig del camp necessitaràs més peces.
A més, és que Flick té un carinyo especial amb aquest nano.
Sí, té una connexió especial.
No sé per què, però li té molt carinyo i fixeu-vos que, no sé si... l'altre dia va marcar un gol, no ell, evidentment, sí, però el primer que ell estava allà jugant i va anar ràpidament a abraçar-se a Hansi. O sigui, no va anar al grup a abraçar-se, va anar a l'entrenador. O sigui, per això, perquè veieu el feeling que hi ha entre els dos. De fet, el Hansi, el Flick, sempre diu que Gavi serà el pròxim capità. O sigui, no el primer capità, sinó que formarà part de...
d'aquest grup de capitans.
Ho té claríssim. Sí, perquè el veu pel seu caràcter guanyador, per la seva implicació dintre del grup, perquè és una persona que està molt ficada dintre del grup, vol saber-ho tot. De fet, els jugadors, molts companys, diuen que és massa intens. Sempre diuen, com qui no iries a vivir nunca?
Sí, diuen, aquests dies que s'ha preguntat
Gavi,
molt...
Perquè
sí.
És molt intens, és molt intens. És molt... Tot, és al 100%, tot ho viu...
Però
amb
tothom et diu que és veritat, que és molt carinyós.
Sí.
Que per això, quan preguntes aquesta... Que sempre s'estigui abraçant en Flick, diu, no, és que Gavi és així. Que també té el dia girat, eh? Que hi ha dies que si està girat, està girat, però que si no és dels més carinyosos que hi ha dins del vestidor del Barça, sempre està abraçant, sempre busca el contacte...
Però que la gent estigui tranquil·la, que el Gavi, aquest, abans de la lesió, aquell Gavi que era... una, bueno, era
a partir d'ara ja el podem començar a veure.
Ja començarem a veure ja brotes verdes de veritat.
Doncs són molt bones notícies per Gavi, evidentment per l'equip i per Hansi Flick. Hansi Flick, que Bernat, ahir vas coincidir tu al Palau.
Sí, sí. Ahir vaig anar a veure el Barça-Bayern de Múnich de bàsquet, partit d'Eurolliga, i la veritat és que vaig tenir la sort de veure un partit molt, molt interessant. Llàstima que el Barça va perdre d'un punt al final, però vaig tenir l'oportunitat de coincidir amb l'estrena de Hansi Flick al Palau Blaugrana, perquè per primera vegada des que és entrenador del Barça, Hansi Flick va anar a veure un partit de bàsquet al Palau Blaugrana. Ja hi havia hagut algun intent anterior, ja havia mostrat el seu interès en poder anar a veure algun partit del Barça de bàsquet, però per qüestions d'agenda, perquè normalment el Barça, per exemple, els partits el cap de setmana ja ho descartem, però d'Eurolliga el juga molt en divendres, que també és un dia previ de partit en molts casos, i per tant no havia coincidit, però aquest partit es va jugar en dimarts i amb aquesta aturada de seleccions Hansi Flick doncs va poder anar-hi. I va anar amb Marcus Sorg, amb el seu ajudant, va estar també acompanyat de Bojan Kerkic, que és un gran aficionat al bàsquet des de fa molts anys. També hi havia la llotja, perquè va seure's a la llotja els jugadors Gerard Martín i Marc Bernal, que estaven veient el partit. Per cert, al Palau Blaugrana hi ha el costum de, en una de les aturades, si entre quarts o en un temps mort, ensenyar-nos qui ha vingut a la llotja, dir-ho, i aleshores la gent aplaudeix, no? I quan van ensenyar Hansi Flick, va ser cap al final del partit, doncs hi va haver una gran ovació. Per cert...
I es va posar dret?
No. Va fer com si la cosa no anés amb ell.
Bueno, sort que no era la Kiss Cam. Petó a Marcus.
No van fer Kiss Cam ahir, van fer Dance Cam, la de ballar.
Però també hauria estat bé amb Flick, la Dance Cam.
M'expliquen que va arribar com 15 minuts abans del partit, que es va moure per la zona mixta, per allà, la zona de vestir, que va haver-hi un jugador, només va poder saludar un jugador del Barça Bàsquet, que és Justin Anderson, que és un jugador nord-americà que és bastant aficionat al futbol. Li agrada molt el futbol americà, però també li agrada molt el que ells anomenen el soccer, i de fet és un habitual de Montjuïc, va veure bastants partits i va voler saludar a Hansi Flick. Evidentment no va faltar la fotografia amb Josep Cubells, que va demanar-li a la llotja fer-se una fotografia.
Flick a Cubells.
No sé, jo crec que no va anar així. Jo crec que va ser més aviat a l'inrevés. I bé, va ser una demostració més d'aquesta implicació de Flick amb el club. No és el primer partit de seccions que veu Flick, perquè...
Van a l'handbol o no?
Van a l'handbol a la Final Four de Colònia l'any passat.
És aficionat a l'handbol.
Sí. Exacte, Alemanya, l'handbol és un esport gairebé, no sé si jo que és el segon, no?, després del futbol. I va anar, recordo que el juny de l'any passat hi va haver la Final Four, que va guanyar-la, oi, el Barça? Sí. I Hansi Flick, que no havia estat encara presentat, però sí, ja havia estat anunciat com a entrenador del Barça, doncs va anar-hi amb Joan Laporta i amb Enric Massip i amb d'altres membres del club. Però al Palau Blaugrana ahir va ser la primera vegada amb aquest Barça-Bayern de Múnich de bàsquet.
Sembla el Bayern.
Sí, sembla ser que també hi havia algun tipus de connexió a Alemanya,
clar,
no?
Clar.
Perquè el rival era el Bayern. Sí, el seu.
Amb qui anava?
El seu...
I al Barça o amb el Bayern? Però clar, el Bayern era el seu club de tota la vida.
Amb el Barça, sense cap mena de dubte.
Hansi culer. I perquè ara ja tenim mascota i és el cat aquest, però és que si no seria Hansi Flick, la mascota del Barça.
Acabaria una mica malament, no? Fer la mascota de Hansi. Saps si hi ha en aquella foto Hansi Cubells? Cubells li va donar la targeta de president de la... del bàsquet de Barça?
No em consta.
Repartir targetes,
no
consta,
però la fotografia que ja l'ha publicat el club, jo és la primera vegada en molt de temps que veig a Cubell somrient.
Sí, clar,
últimament, entre el tema de les entrades a aficionats rivals que ocupen el Palau Blaugrana, més que la trajectòria de l'equip va d'aquella manera, no l'hem vist gaire content.
Bé, amb el Bayern al final van perdre també.
Cubells, no sé si encara ho fa, però abans presentava la seva targeta president de la secció
de bàsquet. Jo crec que encara...
Cubells presideix els partits de bàsquet, és a dir, és l'home que està...
Normalment aquesta figura se li diu directiu responsable de la secció.
Però des d'un punt de vista formal, està assegut al mig, té la vicepresidenta Helena Fort, que també hi va, és a un costat, el president de la Federació Catalana és a un altre...
Però si va a Joan Laporta, doncs el president va al mig.
El que passa és que Laporta, hi vaig poder parlar molta gent del Palau Blaugrana.
Hi va poc, no?
Hi va poquet.
Sí. Té una agenda molt ocupada.
No havia anat mai.
No hi ha molt feeling, bon feeling entre el Palau Blaugrana i la Porta.
No.
Però això ja passava...
La primera època.
El primer mandat, sí. No, és un president que hagi tingut una connexió especial amb les seccions.
És molt futbolero.
Sí, ja està, cadascú és com és. Sí. I total, si no ho ets, doncs no cal fer el paripé
però els partits importants sí que hi va, hi ha l'Euroliga i Final Four, deia això de la targeta perquè sé que el campus fa dies que em vol parlar de persones que van amb targetes del Barça.
André Curí, recordeu André Curí?
Sí.
Un representant intermediari.
O sigui, el tenim present.
Que fa molts anys que belluga al voltant del Barça, que Harrison i Enrique, Neymar, l'última experiència és amb Vitor Roque, d'aquí és el seu representant. Durant uns anys, després del fitxatge de Neymar, va formar part de la nòmina de scouters del Barça i controlava el mercat sud-americà, Brasil i Rodalies. Allò... va ser perquè se li havia de pagar la intermediació que havia fet en el fitxatge de Neymar, i el Barça en aquella època deia que no pagava intermediaris, doncs li van pagar d'aquesta altra manera, això està confirmat, i des de fa uns anys ja va deixar de tenir càrrec del Barça. ha treballat al voltant del Barça, en Vitor Roque, com un intermediari o un agent qualsevol, però no ha treballat pel club, no ha tingut un sou que abans sí que tenia. Doncs això va ser després de les eleccions de 2021, quan Deco entra a formar part de l'estructura esportiva del Barça, primer com a scouter al Brasil i a Sud-amèrica, i pren aquest relleu d'André Curí. Però pel que ens expliquen, fa només uns mesos, el mes de desembre concretament, en més d'una visita d'André Curí als clubs brasilers preparant el mercat, es va presentar amb la seva targeta on apareixia encara l'escut del Barça, com si André Curí encara fos membre de l'àrea esportiva del Barça, i pel que ens consta, ja no ho és.
Deu ser això que te'n fas moltes de targetes, les guardes, i l'escut del Barça obre moltes portes, no?
Sí.
I sempre és millor presentar-te com a...
I a qualsevol club brasiler, doncs, tampoc tenen tota la informació que poden tenir a Barcelona al voltant del Barça.
No van a mirar l'organigrama. André Curí és aquest intermediari que tots els directius, quan estaven a l'oposició, criticaven, i que quan han manat...
Sembla que el necessitin tots.
L'han contractat o han fet ús dels seus serveis. Laportistes, rossellistes, Bartomeu, tots.
Sí, però més enllà de controlar el mercat brasiler, alguna altra cosa, deu controlar alguna altra cosa, Curi, perquè ningú prescindeixi.
Sí, és bastant sorprenent.
Perquè el mercat brasiler, Deco ja tenies amb Deco, la figura de Deco ja era qui et controlava el mercat brasiler, però Curi...
Jo me'n recordo, quan Curi va portar aquell Harrison i Enrique, que van ser un fiasco absolut de fitxatges.
No es van ni presentar.
A mi a la porta i en Chiqui Beristain, la rajada, em perdó, que...
Però aleshores era tràfic, ell era un treballador de tràfic.
Sí, però vaja, Sandro Rossell, me'n recordo, sí, i el seu entorn, i arriba a la presidència
i
Curí s'encarrega de tot, és que de veritat. I aleshores va passar a l'inrevés. Sí. Tots critiquen a Curí. Hi ha tuits de la vicepresidenta Fort parlant d'aquesta intervenció. I ara resulta que torna a estar al club. Sí, deu tenir...
No crec que torni a estar al club. Això diu ell. Al club...
Però treballa amb el club.
Home, no,
exacte,
però això són operacions que bé, es poden entendre en el món del futbol.
Sí, totalment, si és un professional.
Si la seva targeta amb l'escut del Barça correspon a que encara té un càrrec al club, és perquè ens ho fem mirar tots una mica.
Sí.
Però crec que no és això.
Doncs escolta, avui que hem parlat molt de Flick, hi ha una cosa, quan Flick va arribar, que parlant amb Deco li va dir que era un dels grans desitjos que li agradaria fer realitat Flick aquí al Barça. I ara us podeu imaginar que si estem parlant de Champions o de títols, podria ser, però és un altre...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.